RAC més 1.
Moltes gràcies!
Escolta'l a l'app de RAC1 i a RAC1.cat i mira'l al canal de YouTube de RAC1.
Tots som
més
1.
Bon dia, són les dues. Joan Ignasi i Helena Fulmin, el comissari en cap dels Mossos. Josep Maria Estel ha perdut la pugna que mantenia amb el seu número 2, Eduard Sallent, en una maniobra que l'exconseller d'Interior, Miquel Sàmper, no s'explica.
Aquí hi ha alguna cosa que segurament no surt a la llum pública i que és realment el perill i el problema del cos de Mossos d'Esquadra. I això és una cosa terriblement greu. La policia, sigui Mossos, sigui Guàrdia Civil, sigui Policia Nacional o siguin els carabinieri italians, han de ser independents.
I Sàmper assegura que Estela és un home compromès amb la feina d'una policia democràtica, és a dir, disposat a treballar amb aquesta independència. De fet, tenia el suport dels comandaments del cos.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
El fins ara número 2 d'Estel, Eduard Sallent, tornarà a assumir el càrrec de comissari en cap. Ja ho va fer el 2017, abans que precisament Sàmper, que ara escoltàvem, optés per restituir Josep Lluís Trapero. De fet, hi ha hagut fins a 7 relleus al càrrec els últims 5 anys i podrien ser-ne 8, perquè Sallent, de moment, hi torna en funcions. El 6 dispara les expectatives del PSOE. L'últim baròmetre el situa 4 punts per sobre del Partit Popular. Ja ha passat l'efecte Feijó, que va situar els populars per davant al baròmetre del juliol. Podem també continuaria pràcticament igual i Vox recula un punt i mig. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Aquest matí ha començat el judici pel cas Neymar Disa. Jutja una presumpta estafa en el fitxatge de Neymar pel Barça l'any 2013.
Exacte. Entre els acusats hi ha els expresidents Blaugrana, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu, dirigents del Santos, on jugava el davanter abans de venir al Barça, a més de Neymar, el pare del jugador i la mare del futbolista. De la jornada d'aquest matí destaca que el jutge ha donat permís a Neymar per poder marxar degut al calendari de partits que ha d'afrontar amb el Paris Saint-Germain. Tot plegat l'endemà de la derrota del Barça en el clàssic de Lliga, jugat al Bernabéu. Ara el Madrid és líder de la primera divisió amb 3 punts més que els Blaugrana. En canvi, l'Espanyol va guanyar 1-0 al Valladolid. És la primera victòria a casa que li permet escalar fins la 13a posició. Avui es tanca la 9a jornada de Lliga amb l'Osasuna Villarreal, que jugarà a les 9.
I pel que fa al temps, aquesta setmana pujarà més la temperatura. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí. Entre demà i dimecres pujaran més els termòmetres i fins i tot en alguns casos se situaran 7 o 8 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Un ambient que serà especialment càlid al centre del dia, però aquesta tarda les temperatures quedaran una mica més frenades que ahir, entre els 23 i els 27 graus. Tot plat aquesta tarda amb alguns núvols, el mitjà ennuvolat, estones tapat i amb alguns ruixats bàsicament cap a les comarques de Ponent i sobretot punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida, uns ruixats que localment aniran acompanyats de tempesta i també de fang. I a la resta, com a molt, 4 gotes, a tot estirar algun plogim en trams de la costa, i demà i dimecres, en canvi, farà més sol i, com dèiem, pugen les temperatures.
Entrem en matèria, són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I esclata definitivament la crisi al cos dels Mossos d'Esquadra després de setmanes de tremolors. Avui s'ha confirmat el terratrèmol que ha acabat amb el cessament del comissari en cap Josep Maria Estela. Interior situa al capdavant del cos, de manera provisional, el fins ara número 2, Eduard Sallent. De fet, les discrepàncies entre els dos comissaris i el fil directe que Sallent té amb la conselleria són l'origen del conflicte i n'han marcat el final. Sigui com sigui, la prefectura que va rellevar el major Trapero no ha durat ni un any. Benet Iñigo.
El cessament d'Estela ha estat aquest matí en una reunió tensa al departament. El conseller havia convocat el comissari en cap i ha insistit a demanar-li la dimissió. Estela, però, s'hi ha negat perquè tenia darrere la majoria de comandaments del cos. Fins i tot, en un gest inaudit, els dos sindicats de comandament s'havien posicionat les últimes hores donant-li suport i demanant a Interior que no fes canvis abans de parlar amb ells. Però Helena no s'ha fet enrere i, com que Estela no ha dimitit, l'ha acabat cessant. L'envien a dirigir la regió policial de Ponent. Estela, recordem que és d'Alcarràs, al Segrià. En un escuet comunicat, Interior explica que Eduard Sallent assumirà el càrrec en funcions, i és que a finals d'any s'ha d'aprovar una nova estructura dels Mossos i la intenció és col·locar al capdavant del cos per primer cop una dona. Justament el nomenament de nous comissaris la setmana passada, entre les quals 4 dones, ha estat la gota que ha fet vessar el got. Estela preferia uns aspirants diferents als que finalment van ascendir, però aquest és només un exemple del que ha generat malestar en Estela, la sensació que realment el van col·locar com a comissari en cap, però que no tenia marge per decidir sobre qüestions clau. En canvi, Sallent tenia fil directe amb la conselleria, amb qui ja havia treballat en la seva primera etapa com a comissari en cap. Un pols, doncs, que el departament ha decidit en favor de Sallent a l'espera dels nous canvis dins un cos que els últims anys s'ha acostumat a viure en crisis permanents.
Doncs l'exconseller d'Interior Miquel Samper atribueix tota aquesta crisi a intromissions polítiques dins del cos dels Mossos. Samper diu que ja fa massa temps que hi ha gens que estan posant bastons a les rodes a diferents investigacions que afecten polítics del nostre país. L'exconseller creu que aquest és el gran problema que té el cos a hores d'ara. Ho ha explicat al món a RAC1.
Per què un número important de comissaris denuncien la ingerència i la investigació criminal? A mi això em preocupa molt. I no m'agradaria que també ho normalitzéssim, com el fet de normalitzar l'existència de Vox o de les actuacions del comissari Villarejo, i que en parléssim molt i que en canvi no en parlem de que tenim aquí mandos que estan obstruint la investigació dels molts policies que ho estan fent de sina per intentar esbrinar realment les coses que han passat en aquest país.
La majoria de partits, de fet, són crítics amb la manera de funcionar del cos. El PSC i els comuns parlen obertament de cos polititzat i reclamen al conseller Joan Ignasi Elena que doni explicacions. Esquerra, però de moment evita fer autocrítica. Sílvia Solanes.
Socialistes i comuns no es mosseguen la llengua i veuen un rerefons polític en tota la disputa al capdavant del cos. Per això els seus portaveus reclamen a Elena que ho aturi i s'expliqui. Així ho han dit la socialista Elia Tortolero i Joan Mena d'En Comú Podem.
Creiem que les ingerències polítiques del cos de Mossos d'Esquadra que estem veient aquests dies són inadmissibles i estan perjudicant la seva imatge. Demanem, doncs, al conseller Elena que aturi aquesta manipulació i assumeixi responsabilitats polítiques.
El que estem evidenciant són com les batalles que es van produir entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan afectant fins i tot a la cúpula dels Mossos, i això és evident que ens preocupa. Per tant, el que cal és que el conseller Elena que doni les explicacions que necessitem.
Junts també és crític i lamenten que situacions com aquestes acabin fent mal a la imatge del cos policial. N'ha parlat el portaveu Josep Rius.
El seu màxim responsable és el conseller Elena, i per tant, doncs considerem que no hi tenim cap responsabilitat. El que considerem que hi ha una gran irresponsabilitat és amb la situació d'inestabilitat que s'està generant en aquest moment amb tots aquests vaivens.
I en canvi, des d'Esquerra, la portaveu Marta Vilalta evita entrar-hi.
Entenem que totes les decisions responen a prendre la decisió millor, doncs per poder seguir servint millor el país, i per tant respectem la decisió.
Sí, com sigui, aquesta setmana al ple Elena haurà de respondre sobre els Mossos a instància dels grups, entre els quals el PSC.
Aquesta crisi als Mossos ha esclatat una setmana després de la crisi política que va trencar el govern. Avui s'ha publicat una enquesta de Gesop al Periódico, que és la primera des que Junts va abandonar l'executiu, i pronostica que el PSC en seria el gran beneficiat. Si ara es fessin eleccions al Parlament, els socialistes s'enfilarien fins als 37 o 38 escons, que són 4 o 5 més que ara. Esquerra es mantindria amb 32 o 33 i Junts baixaria fins als 29 o 30, són 2 o 3 menys. La CUP i el PP en tindrien una desena i Vox i els comuns uns 8 cadascun. Pere Aragonès és l'únic líder que aprova amb un 5 pelat i el preferit per ser president, i la majoria d'encastats culpa Junts del trencament del govern. Demà, per tant, farà una setmana que els nous consellers van prendre possessió del càrrec i encara n'hi ha que no saben quin pressupost ha de manejar el seu departament. La nova consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, no tenia clars els números quan els hi ha demanat Gemma Nierga aquest matí a Ràdio 4.
El meu departament no és dels que tingui un pressupost més alt, eh? Jo crec que està... I em permetran els dubtes perquè hi ha hagut una remodelació, per tant hi ha una part, no, del que havia de govern obert que ara no es manté, però jo crec que està sobre els 300 milions d'euros o menys.
Doncs tenia les dades malament, jo tenia els 94 l'any 2022.
Doncs
vostè potser creu que està en 300?
No, potser és menys, eh?
Serret, per cert, refreda els plans per obrir una delegació de la Generalitat a Israel que la seva antecessora, Victoria Alsina, va projectar en el viatge oficial que va fer el mes passat. La nova consellera diu que prioritzarà la cooperació amb Palestina. Ara parlàvem de l'enquesta de Gesop, on també surten reforçats els socialistes. És a l'Estat en l'escenari d'eleccions en clau espanyola. El CIS dispara les expectatives de vot de Pedro Sánchez i el situa a 4 punts d'Alberto Núñez Feijóo. El PP es quedaria amb un 28% dels vots i, per tant, segons el baròmetre, el que s'ha qualificat com afecta Feijóo, hauria tocat sostre. A tot això, la coalició de PSOE i Podem quedaria amb un 45% dels vots i fregaria, per tant, la majoria absoluta. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Segons el CIS, el PSOE guanya 3 punts i mig de cop en un sol mes. És gairebé inèdit que això passi en tan poc espai de temps. Si ara hi haguessin eleccions, Pedro Sánchez les guanyaria amb un 32,7% dels vots, Feijóo 28,7%, i per darrere Podem, que es manté amb un 12,7, i Vox, que perd punt i mig de cop i baixa fins al 8,8. De confirmar-se amb aquests percentatges, PSOE i Podem fregarien la majoria absoluta en escons. Actualment tenen 155 escons amb un 41% dels vots i arribarien a sumar el 45%. La tendència dels últims mesos del CIS apunta a un estancament del PP per sota del 30%. El PSOE supera aquest percentatge i Vox es va desfent de mica en mica. Ara mateix tindria gairebé la meitat de suports que en les eleccions de 2019.
Els sis també vaticinen l'enfonsament de Ciutadans i els dirigents o exdirigents d'aquest partit es van buscant la vida. Avui el PP ha fitxat un dels principals càrrecs del partit d'Arrimadas, Juan Marín, l'exvicepresident andalús i excandidat, Jordi.
Sí, serà el nou president del Consell Econòmic i Social Andalús, càrrec institucional de confiança. El president d'Andalusia, Juanma Moreno, sempre havia defensat el perfil de Marín pels 3 anys que van compartir govern. A les eleccions andaluses, Ciutadans va quedar sense representació, perdent de cop els 21 escons que tenia. Amb aquesta operació, més el PP desactiva totalment Ciutadans a Andalusia. El CIS diu que Ciutadans tindria un 2,7% d'expectativa de vot, més a més va perdent dècimes. Avui mateix s'ha reunit la comissió refundadora de Ciutadans, que debat sobre ideologia i canvi de nom. El que té més probabilitats ara mateix és que es passin a anomenar liberals.
A tot això, el relleu al capdavant del Consell General del Poder Judicial es complica, tot i tenir nou president des de dijous. Un dels vocals de l'organisme ha presentat un recurs al Suprem per impugnar l'acord i anul·lar el nomenament de Rafael Mozo. Considera que el procediment que han seguit els seus companys ha estat il·legal i que, per tant, la justícia ha de prendre mesures quan abans millor, també a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El recurs l'ha presentat Wenceslao Olea, l'únic vocal que dijous va emetre un vot particular en l'elecció de Mozo. Segons confirmen fonts del Suprem a RAC1, es tracta d'un recurs que demana mesures cautelaríssimes i que per tant, obliga el Suprem a prendre una decisió en 2 dies. De fet, demà mateix la sala de l'alt tribunal es reunirà per analitzar el cas. El vocal dissident argumenta que la llei obliga que el president del Poder Judicial i el del Suprem sigui la mateixa persona, un fet que des de dijous no es compleix. La cúpula judicial ara és cosa de Rafael Mozo i l'alt tribunal el presideix Francisco Marín. El recurs, per tant, defensa una posició similar a l'informe de Carlos Lesmes, que apuntava Marín com a president dels dos organismes. Caldrà veure ara què decideix el Suprem, que fins i tot podria suspendre cautelarment a Mozo, i si això influeix a les negociacions entre PP i la Moncloa per renovar la cúpula judicial. Si no es torcen les converses, l'acord podria arribar aquesta mateixa setmana.
Ara són les 2:12, 3 minuts i tornem.
RAC 1.
Jo sóc el foc. Edricamen. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèlet per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Edricamen en versió smart. Per a més informació, edricamen.com.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora. Si aquí en tenim de ben bo, no caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalain, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Què fas els dies 4 i 5 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure i estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte. omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
RAC 1 migdia.
A quart de tres ho hem destacat en començar. Aquesta hora declaren els primers testimonis en el judici pel cas Neymar Diz a l'Audiència de Barcelona. Es tracta d'un procés penal pel qual Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, el futbolista del PSG i la seva família estan acusats d'estafar l'empresa brasilera Diz en l'operació que el 2013 va portar el davanter del Santos al Camp Nou, Xavi.
Un judici que ha arrencat avui en què Diz demana 5 anys de presó pels principals acusats. En principi, tots ells havien d'estar-se fins divendres, però aquest matí el tribunal ha decidit alliberar Neymar perquè creu que ha de descansar, ja que ahir a les 11 de la nit va acabar el seu partit contra l'Olímpic de Marsella. Més detalls, Audiència de Barcelona, Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Si els jutges entenen que Neymar ha viatjat de matinada des de París i és per això que creuen que es pot incorporar al judici i més endavant, que pot descansar, sobretot tenint en compte que a quarts de 10 del matí ja era l'Audiència de Barcelona, amb un vestit negre, per cert, i ulleres de sol. Aquest era el primer objectiu de la defensa de la família Neymar per avui i així ho ha demanat una de les seves advocades.
Que han tenido que viajar de madrugada a Barcelona toda vez que después del partido que jugó ayer en Marsella tuvo que someterse a un control antidoping y que si se pudiese en el siguiente receso que haga este ilustrísimo tribunal pues dispensar a estas personas de que sigan en la sala.
I quan faltaven pocs minuts per les 12 del migdia, el tribunal ha acceptat la petició, ha deixat marxar Neymar en una decisió força insòlita que el jutge ha justificat així.
Si no hay ningún obstáculo por el resto de partes, se les eximiría de continuar en sala haciéndonos eco de lo que nos ha manifestado y efectivamente es notorio. Bueno, yo de hecho, el señor da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama, o sea, con eso lo digo todo.
Un permís que també ha servit pels seus pares, a qui també se'ls ha permès marxar abans d'hora. Ells dos, amb Neymar, Rosell i Bartomeu, estan acusats per Diz de corrupció entre particulars i estafa per contractes simulats. El cas és que Diz tenia el 40% dels drets del jugador el 2013 i reclama que no se li ha pagat tot el que li correspondria.
I atenció, perquè per acabar-ho d'adobar, els jutges també podrien alliberar Neymar divendres, quan en principi hauria de declarar.
Sí, perquè el cas és que divendres té partit de Lliga amb el PSG a Còrsega, al camp de l'Ajaccio, i el mateix tribunal ha expressat la seva comprensió pel fet que el futbolista tingui compromisos amb el seu equip, el PSG.
A ver, es público y notorio cuál es la condición del señor Neymar da Silva Santos Jr. como jugador en activo del Paris Saint-Germain. Estamos en plena Liga, estamos en plena Champions. Ya le adelanto al señor Neymar, que este presidente del tribunal, que además es el ponente, ya ha mirado el calendario de la Ligue 1, de la Ligue 1, o sea, sé cuál es el calendario de partidos de la Liga Francesa y también sé cuándo hay partidos de la Champions. Trataremos de buscar la solución mejor y factible.
Sigui com sigui, el judici encara no ha entrat al fons de la qüestió i durant el dia d'avui estan cridats a declarar exdirectius i alts càrrecs del Barça quan Neymar jugava al Camp Nou, com ara Javier Faus, Raúl Sanllehí, Andoni Zubizarreta, Antoni Rosic i André Curí. Demà, per cert, li tocarà Florentino Pérez, tot i que serà de manera telemàtica.
Anirem seguint aquest judici. Avui n'ha arrencat un altre que també ha aixecat força expectació. És el que seu al banc dels acusats, Àngela Dobrovolski, exdona de Josep Maria Mainat. En aquest cas, per suposadament haver cobrat dos xecs bancaris del compte de Mainat amb una firma falsificada i haver posat com a beneficiària la seva germana. Ella ho nega tot. La fiscalia demana a Dobrovolski una pena de 3 anys de presó i 3.600 euros de multa. Ciutat de la Justícia. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, escapolint-se de les càmeres per la porta del darrere i amb una perruca de cabell llarg i blanc. Així s'ha presentat Àngela Dobrovolski a la vista que avui té per una de les causes obertes que té relacionades amb el seu exmarit Josep Maria Mainat. Un cop dins de la sala, Dobrovolski ha negat haver falsificat cap firma i ha explicat que aquests més de 4.000 euros que hauria cobrat estaven pactats amb Mainat. Explica que li va proposar que li pagués l'entrada del pis a la seva germana a canvi de deixar-li els fills els dies que ell volia durant les vacances. Però Mainat diu que tot això va ser anterior i que no té res a veure amb els xecs. Demanem disculpes pel so, però així és com hem hagut de seguir la vista, sense entendre pràcticament res. Doncs bé, Mainat finalment s'ha retirat com a acusació particular, diu que ha recuperat els diners que li van robar amb els xecs i que té ganes que tot això acabi. Recordem que encara hi ha pendent el judici contra Dobrovolski per haver intentat assassinar Mainat amb una sobredosi d'insulina.
D'altra banda, el judici del cas del parricidi de Confés de Vilanova i la Geltrú ha acabat avui. Les defenses han exposat els informes finals i cap dels acusats ha fet servir el torn d'última paraula. Ara el jurat popular s'ha retirat a deliberar per decidir si l'acusada, l'Alba, és culpable d'haver enduit l'Ismael, l'altre acusat, perquè assassinés el seu pare. El veredicte podria estar llest demà. Rússia ha tornat a bombardejar aquest matí el centre de Kiev amb drons suïcides. Segons l'Ajuntament de la capital ucraïnesa, han participat en l'atac una trentena d'aparells que han provocat la mort de com a mínim 3 persones. Els ministres d'exteriors europeus estudien si l'exèrcit rus ha fet servir drons de fabricació iraniana. Avui estan reunits a Brussel·les, on han donat llum verda a una missió per entrenar 15.000 soldats ucraïnesos en territori europeu. A més, destinaran 500 milions d'euros més a finançar l'enviament d'armes a Ucraïna. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea ha posat en marxa avui una missió militar per entrenar 15.000 soldats ucraïnesos en territori europeu. De moment es faran camps d'entrenament de Polònia, país fronterer amb Ucraïna. A més, els ministres d'exteriors donaran el vistiplau al 6è tram de 500 milions d'euros per finançar l'enviament d'armes al país. La reunió, que encara està en marxa a Luxemburg, es fa després dels atacs amb drons sobre la ciutat de Kiev. De fet, l'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha explicat que investigaran si l'Iran hauria pogut subministrar aquests drons a Moscou.
Això ho discutirem i, esclar, mirarem si hi ha proves evidents i concretes de la participació de l'Iran en aquests atacs. Ells ho neguen de forma contundent, però veurem quines són les informacions.
Tot plegat el mateix dia que l'OTAN ha començat els seus exercicis anuals de dissuasió nuclear, unes proves que aquest any es fan a Bèlgica, al Mar del Nord i al Regne Unit i que assagen el protocol a seguir en cas d'atac nuclear. La missió durarà 2 setmanes i hi participen 14 aliats.
Conseqüència de tot plegat, el Banc Central Europeu obre la porta que la zona euro entri en recessió els pròxims mesos. El vicepresident del BCE, l'exministre d'Economia espanyol Luis de Guindos, diu això sí, que confia que sigui una recessió lleu i curta en el temps.
La situació a la qual nos vamos a enfrentar los próximos meses, los meses, próximos trimestres, és de una economia claramente en desaceleración, en la cual no se descarta una situación de recesión técnica, entendida por 2 trimestres con tasas de crecimiento trimestral negativas, que no creo que sea muy profunda y que la inflación va a continuar alta, ¿no?
Tant el Banc Central Europeu com el Banc d'Espanya han demanat avui al govern espanyol que parti d'ara fili prim amb les mesures fiscals, Montse Martí.
Luis de Guindos creu que les rebaixes fiscals s'haurien de limitar a partir d'ara a col·lectius vulnerables i a promoure canvis cap a energies renovables.
Para nosotros la política fiscal ya no tiene que tener el sesgo que tuvo durante la pandemia, en unas circunstancias diferentes. Además tenemos 20 puntos adicionales de ratio de deuda pública PIB y por lo tanto hay que tener más cuidado en la implementación de la política fiscal. Tiene que ser selectiva, tiene que ser dirigida a aquellos grupos más vulnerables, tiene que facilitar que reduzcamos nuestra dependencia de la energía rusa.
El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, també ha enviat aquest avís a navegants.
Las medidas de estímulo de la política presupuestaria deben ser, en esta ocasión y en contraposición con lo que sucedió durante la pandemia, deben ser muy selectivas, focalizadas, evitar incrementos adicionales del déficit público estructural, dado que en el caso de que esto se produjera, lo único que produciría es un incremento, una alimentación de la espiral inflacionista y un deterioro adicional de la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Una de les mesures que té números de desaparèixer l'any que ve és la bonificació de 20 cèntims per litre al preu dels carburants. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, admet que podria deixar de ser una mesura per tots els conductors.
Vamos a ver de aquí a final de año cómo evoluciona, por ejemplo, la situación de los carburantes para ver si... Pero en principio termina esa medida, la bonificación, el 31 de diciembre, ¿no? Habrá que ver si es necesario tomar alguna medida con carácter sectorial que afecte especialmente aquellos ámbitos que se ven más afectados.
Calviño ha explicat que l'única mesura que és segur que es mantindrà l'any que ve és la bonificació del transport públic.
Les entitats socials alerten que la situació actual és insostenible, asseguren que les dades de pobresa ja són pitjors fins i tot que les que hi va haver en plena crisi del 2008. Per això demanen a les administracions que impulsin solucions més contundents, Eudald Martínez.
L'alerta l'ha fet aquest matí la presidenta de la taula del tercer sector social, Francina Alsina, amb motiu del Dia Mundial de l'Erradicació de la Pobresa. Admet que els balanços oficials d'estadístiques no els tindran fins a finals d'any, però diu que les dades ja apunten que la xifra d'exclusió d'aquest 2022 serà històrica.
Estem molt pitjor que la crisi del 2008. O sigui, les dades que tenim actualment feia molts anys que no les estàvem registrant. Per això diem que és necessari posar-s'hi de valent i aturar-ho, perquè això va ser hereditari i no podem enviar a tantes criatures a que entrin en aquesta dinàmica o en aquest cercle de la pobresa.
La taula lamenta que ni la renda garantida de ciutadania del govern ni l'ingrés mínim vital de la Moncloa estan servint per aturar aquesta sagnia. Reclamen a la Generalitat que acceleri la posada en marxa de la renda bàsica universal que permetria garantir uns ingressos mínims a tota la població. Alsina també ha reclamat aprovar els nous pressupostos perquè no es perdin els 3.000 milions d'euros extres que rebrà el Departament de Drets Socials.
I en tot aquest context, tancarà un altre Corte Inglés a Barcelona. La companyia prescindirà del mític centre comercial que té el Portal de l'Àngel, un dels carrers més concorreguts i també el més car de la ciutat. El Corte Inglés ha venut l'edifici a la societat Iberian Ventures per 200 milions d'euros.
Montse. Després de l'operació, el Corte Inglés continuarà sent l'inquilí de l'edifici com a mínim un any més. En un comunicat, el nou propietari assegura que invertirà per convertir l'edifici en un edifici sostenible i reposicionar-lo com un dels edificis emblemàtics de Barcelona. El Corte Inglés del Portal de l'Àngel compta amb 18.000 metres quadrats. Part de l'espai es destinarà al comerç, però també hi haurà espai per oficines. El Corte Inglés fa anys que està retallant la seva xarxa de centres comercials, no només a Barcelona, sinó també a altres ciutats de l'Estat. L'últim que va tancar a la capital catalana va ser fa 2 anys que va tancar un dels dos que tenia a la Diagonal, el que estava a tocar de Francesc Macià.
4 minuts i arribarem a 2:15. Els primers catalans de més de 60 anys han rebut aquest matí la quarta dosi de la vacuna del coronavirus. És la vacuna que s'administra juntament amb la de la grip, coincidint amb l'inici de la campanya d'immunització contra els virus respiratoris. El Departament de Salut demana als gairebé 3 milions de persones que ja poden rebre aquesta segona dosi de reforç que se la posin per evitar una nova gran onada de contagis com la que viuen alguns països europeus.
La vacunació als majors de 60 anys arriba 3 setmanes després que s'obrís la franja als més grans de 80 anys i treballadors de residències. A més, dels majors de 60 anys també la poden demanar a cita als sanitaris, al personal que fa tasques de cures més enllà de les residències, les dones embarassades i també les persones amb malalties de risc. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, recorda que bona part de les persones que poden posar ara la quarta dosi ja fa gairebé 10 mesos que van rebre l'última punxada i la seva immunitat, per tant, podria haver començat a baixar. Creu que, malgrat que la situació pandèmica a Catalunya és bona, cal anticipar-se a qualsevol repunt.
És molt important perquè entrem en la tardor, perquè veiem les dades que hi ha en els països de l'entorn i perquè, malgrat encara Catalunya i la resta de l'Estat té unes xifres contingudes de Covid, el més probable és que veient el que passa en Europa comenci a augmentar.
Cabezas també recorda que les dosis que es posaran ara són les primeres adaptades a la variant Omicron, que continua sent de llarg la majoritària.
El Departament de Salut ha donat el tret de sortida a la campanya de vacunació conjunta del Covid i la grip des del Cap Sant Rafael, a tocar de l'Hospital Vall d'Hebron, i just a la mateixa hora desenes de treballadors de l'hospital s'han manifestat tallant el passeig de la Vall d'Hebron. Es queixen que com que els propers dies 24 i 31 de desembre cauen en dissabte, no els pagaran les guàrdies com si fos un festiu. Ho explica la Begoña, una de les impulsores de l'acció.
I nosaltres estem dient que aquests 2 dies són encara més importants i més problemàtics per la gent que té famílies i per la gent que vol celebrar el Nadal com tothom nosaltres. Som vocacionals, però també volem que a nosaltres se'ns remuneri.
Des de l'hospital asseguren, però, que la protesta no ha afectat les visites programades. Més coses. Han detingut un home per intentar calar foc a un cotxe amb l'exparella i el fill a dins.
S'hi va passar diumenge a la matinada a l'Ampolla, al Baix Ebre. Segons ha avançat el diari de Tarragona, una patrulla dels Mossos va veure les flames de lluny quan feien un control al passeig de l'Arenal del municipi. Quan van arribar al cotxe, que era al costat d'una discoteca de la platja, pare i fill s'estaven barallant i la dona encara dins del vehicle. Tot i això, cap d'ells va quedar ferit de gravetat. L'home ja ha passat a mans del jutge aquest matí i de moment l'investiguen pels delictes d'intent d'homicidi i incendi.
5 dels ferits per l'explosió d'ahir a un restaurant de Tarragona reben l'alta.
L'incident provocat per una fuita de gas a la cuina de l'establiment va provocar 7 ferits, alguns de lleus, i d'altres han estat menys greu. Els 3 que van quedar ingressats a l'Hospital Santa Tecla ja són a casa i 2 dels 4 que hi van derivar el Joan 23 van rebre l'alta poques hores després de l'explosió. Les 2 persones que encara estan ingressades s'espera que puguin tornar a casa avui mateix. El restaurant accidentat està situat a la Rambla Nova de Tarragona i, tot i que van quedar afectats parets, sostres i vidres, no hi va haver danys estructurals de l'edifici.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Menys d'un minut i arribarem a 2:15. Avui es tanca la 8a jornada de Lliga, que ens deixa un altre canvi de liderat. El Madrid torna a ser primer gràcies a la victòria contra el Barça.
Victòria per 3-1 i el pitjor pels blaugrana són les sensacions que van deixant el clàssic d'ahir al Bernabéu. L'equip de Xavi Hernández va tancar la setmana perdent el liderat a la Lliga, pocs dies després de quedar gairebé sense opcions també a la Lliga de Campions.
Ja no hi ha temps per més. Xiula el senyor Sánchez Martínez. Al final del partit, al Santiago Bernabéu i a la sintonia de RAC1, mal resultat pel Barça, mal partit del Barça, males sensacions pel barcelonisme. El Barça que se'n va amb el serró 8 des de tots els punts de vista del Santiago Bernabéu. Real Madrid 3, Barça 1, partit molt preocupant del Futbol Club Barcelona al camp del màxim rival per guanyar la Lliga.
I és que el Barça ha anat clarament de més a menys aquesta temporada i l'aturada de seleccions és la que ens marca aquest canvi de tendència. En les últimes dues setmanes el Barça ha guanyat 2 partits, Mallorca i Celta, i van ser victòries poc convincents. N'ha empatat un, l'empat insuficient contra l'Inter, que molt probablement condemni els Blaugrana a l'Europa League, i n'ha perdut 2 més, la derrota a Milà i la d'ahir en el clàssic del Bernabéu. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
De seguida sentirem les explicacions de Xavi després del 3-1, però comencem pel grau de preocupació que deixa el resultat i sobretot per la posada en escena. Comencem per les sensacions que hi ha a l'estaf tècnic i entre els jugadors al vestidor.
Doncs hi ha preocupació pel nivell de joc de l'equip, el mateix Xavi ho verbalitzava quan li preguntàvem a la roda de premsa, i pel que sabem a RAC1, després de la decepció, tots, entrenador, staff i jugadors, estan molt tocats anímicament, com és lògic, sobretot, com diem, pel nivell de joc demostrat, que és el que realment importa ara mateix, més enllà de la classificació i la pèrdua del lideratge. Tot i les dificultats, a l'estaf estan convençuts que tiraran endavant l'equip, que trobaran la manera de millorar i capgirar aquesta dinàmica tan negativa en la que es troben. Són conscients que s'han de canviar coses, però estan convençuts del que estan fent i no pararan d'insistir, ens diuen, fins que tot surti bé. Ara el partit de dijous al Camp Nou contra el Villarreal adquireix molta importància per mesurar quins passos endavant es fan. No hem de descartar una sacsejada a l'11 donant protagonisme als suplents habituals Ansu Fati i Ferran Torres, que van millorar l'equip al Bernabéu, i el retorn de Gavi com a titular, després del que ha suposat en aquest últim partit la seva entrada al terreny de joc. L'equip s'ha entrenat aquest migdia pensant ja en tot el que ha de fer per millorar i sobretot amb la sensació que des que van tornar de l'aturada per seleccions, doncs tot ha anat cap avall.
I les sensacions que hi ha a la zona noble, a la Junta, quines són?
Doncs venim d'una entrevista divendres a Barça TV del president Laporta reafirmant la confiança en el projecte, en Xavi, posant el focus en l'objectiu de la Lliga, però la ferida d'ahir aprofundeix les males sensacions i la preocupació que hi ha ara mateix a nivell estructural a la institució. A la directiva admeten que són moments difícils, que tot s'ha d'analitzar amb calma, però els preocupa el nivell de crítica a l'entorn i també estan molt empipats amb l'arbitratge, com va demostrar amb fets el propi Joan Laporta.
Fets, ens referim lògicament al que va succeir just acabar el partit. Laporta va baixar després de l'enfrontament a demanar explicacions als àrbitres.
Sí, directament. I l'àrbitre, el murcià Sánchez Martínez, ho va fer constar a l'acta. Una vez finalizado el partido y encontrándonos el equipo arbitral dentro del vestuario, accede a él el presidente del Barça solicitando explicaciones de forma reiterada sobre algunas situaciones del partido. Ante estos acontecimientos fue invitado a abandonar el vestuario arbitral sin más incidencia. Laporta estava queixós amb l'arbitratge i, segons la versió del club, volia preguntar a l'àrbitre pels criteris de revisió del VAR, sempre de manera educada, ens diuen. El president feia referència al possible penal a Lewandowski. La resposta de Sánchez Martínez va ser que la jugada no mereixia ser revisada. Ara caldrà veure si a Laporta li cau algun tipus de multa o sanció per part del comitè de competició. Hi ha un precedent recent quan el president del Sevilla, Pepe Castro, va accedir al vestidor del Sadar per mostrar la seva disconformitat a l'àrbitre del Cerro Grande. Va ser multat aleshores amb 602 euros al considerar-se una falta lleu.
El clàssic, doncs, deixa preocupació, malestar, un punt de frustració, sensacions que va reflectir també Xavi amb els seus comentaris, el seu discurs, quan va comparèixer en el postpartit. Aquesta és la pel·lícula del clàssic.
Madurar a base de castanyes.
Ara mateix, realment, els jugadors del Barça jo crec que estan amb les idees absolutament congelades.
Hem de fer més coses, està clar, no? Hem de ser molt autocrítics. Avui estic molt decebut, molt decepcionat, molt trist.
Compte que ara hi va Kroos, amb ell Busquets, la deixen a Kroos i Vinícius encararà Ter Stegen, Vinícius, Ter Stegen, Benzema, la segona gol.
El primer gol no pot passar. Hem de fer falta.
Kroos perseguit per Busquets que no aconsegueix ni fer-li una falta ben feta per evitar que hi pugui haver llei de l'avantatge. Kroos, abans de caure a terra, deixa anar la pilota en profunditat per Vinícius.
I en el segon és comunicació de que l'Eric la pentina si està sol al Koundé.
Compte l'errada d'Eric Garcia, que amb el rebuig li regala la pilota a Vinícius. Vinícius per dins, continua Vinícius, cop d'esperó per Tchouaméni. Tchouaméni a l'esquerra per Mendy. Mendy cap enrere per Valverde, que xutarà gol.
I al final són errors nostres que paguem molt car.
És que el Madrid pot fer molt mal si el Barça continua jugant així, eh?
I jugar una mica amb por de fer-ho malament, no? Sí. Hi ha molta por, sí, a l'error individual.
Nunca en la vida va passar que jo apunto a los jugadores, pero yo explico lo que nos ha pasado. Estoy en el barco capitaneando esto. No, para nada, es un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer.
Sabeu quina? A mi el que més em preocupa és que és la sensació que aquest partit depèn del Madrid.
Sí.
Depèn de què vol el Madrid. Perquè si el Madrid ara el que vol és atropellar-te, a mi em fa la sensació que pot.
Però és que t'estan guanyant sense suar, pràcticament. A més, la sensació que em fa a mi, que el Madrid ha guanyat sense fer cap esforç, pràcticament. Vull dir, amb dues contres, t'ha fet dos gols, potser es tanquen al darrere, tu no els hi cries perill, estan tranquils.
Al final has canviat la dinàmica, ¿no? En el futbol la temporada és molt larga i tienes un momento que estàs mal, que estàs bajo, que estàs en un pequeño bache. Pues bueno, es este momento, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que seguir creyendo, seguir trabajando, y no conozco otra manera de llegar al éxito que seguir creyendo y seguir trabajando.
Real Madrid 3, Barça 1, partit molt preocupant del Futbol Club Barcelona al camp del màxim rival per guanyar la Lliga.
Hemos quitado 3 puntos, nada más. La temporada es muy larga y muchos partidos. Obviamente estamos contentos por el partido hecho. Nada más.
Estem en una dinàmica negativa i l'hem de canviar ja. Són 3 punts, la lliga és molt llarga, però no em consola tot això. Hem de fer més coses durant els partits i ser més madurs, competir molt millor.
És la pel·lícula d'una mala tarda, una altra, no? Una altra mala tarda del Barça.
Sí, déu-n'hi-do la setmana. Sí, setmana tràgica.
A 3 punts del líder, just o poc després d'haver aconseguit revertir aquesta situació i posar-se el Barça com a primer, doncs ha durat ben poc perquè ara torna a ser l'equip blanc qui comanda aquesta primera divisió. Ara al Barça li toca refer-se, evidentment, i de manera urgent perquè afronta una setmana amb doble compromís de Lliga a favor, que els dos partits els jugarà a casa, en contra, que serà contra equips de nivell, com ara ens deia la Marta, dijous el Barça rebrà el Villarreal i diumenge rebrà l'Atlètic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde. Per tant, setmana també intensa a casa, però contra equips de la part mitja alta de la classificació. Marta, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Encara relacionat amb el clàssic, explicarem un episodi que va haver-hi 2 hores abans de començar el partit i que està relacionat amb un dels fills del president del Barça, Joan Laporta, concretament amb el fill petit que va haver de declarar davant la policia acusat de maltractar la seva parella durant un dinar. Finalment ha quedat en llibertat sense càrrecs. En té els detalls l'Arnau Mañé.
Sí, poc abans de la mitjanit, Joan Laporta Echevarria, el fill petit del president del Barça, va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge per un presumpte delicte de maltractament a la seva nòvia. El cas és que, segons expliquen a RAC1 fonts a la policia espanyola, el noi estava celebrant els seus 24 anys a un restaurant de Madrid, just abans del clàssic, amb la seva parella. En un moment de l'àpat, va començar a amenaçar-la i a sacsejar-la, cridant l'atenció de la resta de persones que hi havia a l'establiment. De fet, la discussió va pujar tant de to que van intervenir-hi 2 escortes d'una ministra del govern espanyol, que casualment també estaven allà. En aquest moment, el fill de Laporta es va posar especialment violent i es va resistir a que el detinguessin. L'entorn de Laporta, però, assegura que no hi va haver violència en cap moment i que la pròpia nòvia va declarar després davant la policia que no l'havia maltractat. Sigui com sigui, ara el cas ja ha passat a mans d'un jutjat de Barcelona que tindrà l'última paraula i que decidirà si el fill petit de Laporta va maltractar la seva parella i si realment mereix un càstig.
Més enllà del Barça, més enllà del clàssic jugat ahir al Bernabéu, l'Espanyol va sumar la primera victòria a casa. Va guanyar 1-0 al Valladolid. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
I una vegada més, José Lu va ser l'autor del gol de la victòria.
Sí, costa recordar una victòria tan esperada i necessària de l'Espanyol, que va començar el partit en zona de descens i que acabarà aquesta jornada en la 13a posició. 3 punts treballats i assegurats en un partit més aviat grisot, un Espanyol voluntariós però innocent a camp contrari en el primer temps. A la segona part, joc més equilibrat. Els blanquiblaus es van espessir tant que un sector de la graderia va xiular l'equip, encara amb l'empat a 0. tots els nervis i tota la necessitat els va acabar Joselu. Una vegada més, com dius, amb un gol de cap a centrada de Brian Olivan. Al final 1-0, primera victòria a casa i satisfacció de Diego Martínez.
Enhorabuena a los jugadores, enhorabuena a la afición y a todo el staff. Creo que esta victoria la veníamos trabajando y mereciendo desde hace mucho tiempo. Creo que la primera parte del equipo, los primeros 40, 35, 40 minutos, creo que son muy buenos. Evidentemente solo nos faltó el acertar, el hacer el gol. Son partidos que hay que saber competir, que hay que saber trabajarlos. En cualquier acción de intercambio de golpes, porque ellos dejan gente descolgada, tienen gente de buen pie, te pueden hacer daño. Pero creo que el equipo ha hecho un partido muy completo.
José Luis ya es el segundo máximo goleador de la Liga. 7 gols, los mateixos que el Panda, Borja Iglesias y dos menys que Lewandowski. El davanter era així de feliç, destacant també haver defensat bé.
Eso es lo más importante. Creo que la portería cero nos da opciones de ganar, nos da opciones de puntuar. Hemos hecho un trabajo defensivo espectacular. Hoy sí que merecíamos esa victoria. Las que hemos tenido la hemos metido y al final esto es lo que cuenta para el siguiente partido. Tres puntos que quedan aquí en casa.
És rellevant aquesta dada que apuntava Joselu perquè l'Espanyol, els dos partits de Lliga que ha guanyat, de nou disputats, els dos partits que ha guanyat, són els únics dos partits en què ha deixat la porteria a zero. I els dos els ha guanyat per un gol a zero, ahir i el de Sant Mamés. Feliç també Javi Puado per haver fet content de l'afició en el primer triomf a casa.
Siempre han estado aquí apoyándonos. Es verdad que a veces pues hay momentos en que se ponen las cosas difíciles, pero que esté ahí, que sepamos que siempre nos ayudan, pues es importante para nosotros. Siempre estamos muy agradecidos y si podemos pues llevarnos los tres puntos y sobre todo pues para ellos y también para nosotros que lo necesitábamos, pues mucho mejor.
L'Espanyol, igual que la resta d'equips de primera, no té temps per descansar després d'aquest cap de setmana per la jornada intersetmanal. Dijous la cita dels blanquiblaus serà a Pamplona a les 8 contra l'Osasuna. Els navarresos que juguen avui, que tindran un dia menys de marge.
Em costa trobar un fitxatge amb millor rendiment que el de Joselu, perquè busques allò noms i no sé si n'hi ha gaires.
Hi ha cost zero. És un futbolista que l'Espanyol va lligar mesos abans de que s'acabés la Lliga. És fitxatge de Rufete, de l'anterior director esportiu. De fet, ell i Brian Olivan, els dos els va tancar l'Espanyol més o menys al mes de març.
Edu, gràcies.
Fins ara.
Per tant, victòria de l'Espanyol, derrota del Barça, i en els altres dos partits jugats ahir, Celta 1, Reial Societat 2 i Betis 3, Almeria 1. Avui es tanca la novena jornada amb el Villarreal Osasuna de les 9 de la nit, el Villarreal, que és el proper rival del Barça, i l'Osasuna, el de l'Espanyol, en la jornada intersetmanal. Tots dos enfrontaments es jugaran dijous, així com el del Girona, que visitarà l'Almeria. Pel que fa a la classificació, el Madrid, abans ho deia, més el nou líder, amb 25 punts, seguit del Barça amb 22, i a continuació hi ha 3 equips empatats a 19 punts, que són l'Atlètic de Madrid, el Betis i la Reial Societat. L'Espanyol, de la seva banda, puja fins la 13a posició, amb 9 punts, un més que el Girona, que és 15è, i ocupant places de descens, i tenim l'Almeria, el Cádiz i l'Elx. Més coses. Aquesta nit s'entrega la pilota d'or i el Barça espera tenir-hi 3 representants entre els premiats, Alexia Putellas, Lewandowski i Gavi. Enviada especial de RAC1 a París. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. L'expedició del Barça vola aquesta hora a París, encapçalada pel president Joan Laporta i amb una 50ena de persones. Alexia Putellas és la gran protagonista de l'expedició, juntament amb Gavi i Lewandowski, que aquest matí han fet l'entrenament postpartit amb els seus companys. Viatgen també les nominades Ochoala, Rolfo i Brons, excepció d'Aitana, que té molèsties i ha optat per quedar-se a Barcelona i fer una doble sessió per afrontar dimecres el debut a la Champions amb màximes garanties. Pedri també serà a París. Com a vigent campió del Copa, farà ell entrega del premi al seu successor. Viatgen també en el xàrter familiars i directius com Rafa Juste, Helena Fort i Xavi Puig, a més de Mateu Alemany, Xavi Budó, Marquén Zubizarreta i Jonathan Giralde.
Doncs és l'última hora des de París sobre els que esperen premi aquesta nit. Laia, destaca Alexia Putellas, que apunta per segon any consecutiu a ser pilota d'or.
Alexia ja va fer història la temporada passada sent la primera futbolista catalana i la primera futbolista espanyola en guanyar la pilota d'or, i avui pot tornar a fer història sent la primera jugadora que guanya dues vegades consecutives la pilota d'or o també l'altre gran premi individual, el de Best. Tot i perdre's l'Eurocopa, els números de la migcampista, més propis d'una davantera amb 42 gols i 23 assistències entre Barça i selecció, els premis de millor jugadora i màxima golejadora de la Champions i també el trofeu de millor jugadora de la temporada de la UEFA avalen Alexia, la fan favorita per davant, per exemple, de Mid guanyadora de l'Eurocopa. També estan nominades 4 blaugranes més, Ochoala, Brons, Rolfo i Aitana. El Barça, juntament amb l'Olímpic de Lió, campió d'Europa, és el club amb més representació en aquesta llista. D'altra banda, Gavi encapçala totes les enquestes per rellevar Pedri al trofeu Copa com a millor jove jugador menor de 21 anys, i Lewandowski tornarà a guanyar el premi Gerd Müller. Amb 57 gols va ser el màxim golejador de la temporada entre clubs i seleccions.
I de la resta de premis, sembla que aquest any sí, el davanter del Madrid, Karim Benzema, serà el pilota d'or masculí.
Efectivament, tot indica que Benzema s'endurà avui la seva primera pilota d'or masculina, sent el primer francès que la guanya des de Zidane el 1998, i Courtois és el gran favorit al premi i aixina el millor porter. També avui es premiarà el millor club i el nou premi Sòcrates, algú que hagi obrat també del futbol i la societat. Per primera vegada en 17 anys, Leo Messi no està entre els nominats, els canvis de criteri passant a valorar la temporada i no l'any natural, i prioritzant les actuacions individuals per sobre l'èxit col·lectiu han fet que no estigui entre els 30 finalistes, una llista on tampoc hi consta Neymar.
Horaris de tot plegat, Laia?
Doncs a partir de 2:45 de la tarda, France Football començarà a anunciar el rànquing de la pilota d'or masculina. La gala es durà a terme al Teatre du Châtelet, a París. A 8:45 començarà a desfilar els protagonistes per l'alfombra vermella i a 9:15 començarà la gala. Hores a tenir en compte. El guanyador del trofeu Copa, amb Gavi, serà el primer que s'anunci, i després sabrem qui és la guanyadora de la pilota d'or femenina, quan faltin 6 minuts per les 9 de la nit. Després vindrà el premi Gerd Müller amb Lewandowski.
Tot passa de 3:45. Repassem ara el més destacat de la jornada de futbol internacional, començant per la Premier, on l'Arsenal eixampla diferències al capdavant de la Lliga gràcies a la victòria contra el Leeds i també l'ensopegada del Manchester City, que va perdre contra el Liverpool. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, 0-1 al camp del Leeds i derrota del City Anfield contra el Liverpool pel mateix resultat. Això vol dir que el City ahir no va marcar, i això és notícia bàsicament perquè també implica que Haaland es va quedar sense veure porteria. El gol del Reds, per cert, el va fer Mo Salah.
Crisi, vols dir, no? Hi ha crisi.
Potser no n'hi ha per tant, però és veritat que em sembla que porta ja un parell de partits consecutius sense sucar. Sí, sí. Després de les 10 primeres jornades, els Gunners sumen 27 punts amb 9 victòries i només una derrota. Són 4 punts més que els de Guardiola, que es queden amb 23, igual que el Tottenham, que dissabte va guanyar l'Everton per 2-0. El Chelsea, que també va guanyar per 0-2, en aquest cas contra l'Aston Villa, ocupa el quart lloc i amb un partit menys. I ara mateix seria equip d'Europa League el Manchester United, que és cinquè, amb 16 punts. El Liverpool, de la seva banda, després de guanyar el City, puja fins al 8è lloc amb 13 punts, intentant aixecar cap després d'un mal inici. D'altra banda, el Calcio, la part capdavantera, continua igual amb el Napoli com a líder en solitari després d'aconseguir una treballada victòria per 3-2 contra el Bologna, i treu 2 punts a l'Atalanta, que aquesta jornada també va sumar els 3 punts contra el Sassuolo. El Milan és tercer amb 3 punts menys i el segueixen Lazio i Udinese. De totes maneres, avui la Roma de Mourinho els podria avançar si és capaç de guanyar a la Sampdoria a partir de 6:15 de la tarda en un dels dos partits que tanquen la jornada. L'altre partit d'avui és el Lecce-Fiorentina, que començarà a 3:00. I just després de la Roma, ara en el 7è lloc, hi trobem l'Inter, que després de guanyar dimecres el Barça a la Champions, va completar una setmana rodona per ells, derrotant la Salernitana per 2-0 amb gols de Lautaro i Varela, dos jugadors que també va marcar precisament contra els Blaugrana. A Alemanya, pendents bàsicament dels partits d'ahir, decisius, perquè en dos d'ells s'enfrontaven els quatre primers. D'una banda, el sorprenent líder, l'Unió Berlín, continua comandant la Bundesliga amb mà de ferro després d'imposar-se al Dortmund per 2-0. Però ara veu com el Bayern de Múnich ja ve ja per darrere, desbancant en el segon lloc al Friburg després de golejar-lo per 5-0. Per tant, l'Unió Berlín té ara 23 punts, el Bayern 19, el Friburg es queda tercer amb 18 i el Dortmund baixa fins al 8è lloc amb 16, superat d'una tacada per 4 equips només en aquesta jornada. I a França també teníem un interessant PSG-Marsella amb el lideratge de l'Alicant en joc, que es va imposar al París gràcies a un gol precisament de Neymar, protagonista aquest matí aquí a Barcelona, que els permet encapçalar la classificació en solitari amb 29 punts. El Lokian és segon amb 26, el Lens tercer amb 24 i el Marsella es queda com a quart amb 23.
Quedem-nos doncs a França, quedem-nos de fet a París, perquè Mbappé ha desmentit que vulgui marxar del Paris Saint-Germain en el gener.
Sí, després del partit va desmentir a Ràdio Monte Carlo, curiosament, el mateix mitjà que va publicar el contrari la setmana passada, que això fos veritat. Aquestes eren les paraules de Kylian Mbappé.
Jo mai no he demanat marxar al gener. La informació que ha sortit aquests dies no l'he entès. Vaig quedar tan sorprès com tots vosaltres. Hi ha gent que pot pensar que estic involucrat en això, però no hi estic. Només vull deixar clar que es tracta d'informació errònia i que al PSG hi estic molt content.
En tot cas, és un serial amb molts capítols i aquest fa pinta que és només un capítol més. Veurem com acaba.
I ara la resta del futbol.
Avui també es tanca la jornada del cap de setmana a segona, amb el partit entre l'Sporting de Gijón i l'Eibar, que començarà a les 9. El mateix matí que hem conegut els arbitratges per aquesta pròxima jornada intersemanal, la primera. El madrileny del Cerro Grande serà l'encarregat del Barça-Villarreal, amb Jaime Latre al VAR. Melero López serà l'àrbitre de l'Osasuna espanyol, amb González González al VAR, i Cuadra Fernández xiularà l'Almeria-Girona amb Sánchez Martínez al videoarbitratge. També s'ha fet oficial avui que Movistar Plus oferirà tots els partits del Mundial de Qatar. La plataforma emetrà en exclusiva els 64 partits en un nou canal que obrirà 24 hores i que estarà dedicat només a la cita mundialista. Com que són tots els partits, aquí també s'inclouen els de la selecció espanyola i els 20 partits que oferiran obert Televisió Espanyola. I hem sabut també que Qatar també serà el país organitzador de la pròxima Copa d'Àsia, que jugarà l'any que ve, el 2023. A més, i avui que l'actualitat esportiva també ve marcada per l'àmbit judicial, que sapigueu que hi ha un ordre de detenció internacional pel Sheikh Al Thani, el màxim accionista del Màlaga i els seus tres fills, que no s'han presentat a declarar per presumptes delictes de blanqueig de capitals, administració deslleial i apropiació indeguda.
Vas aquí al futbol, ara ja obrim plana poliesportiva, parlem de bàsquet. La penya va perdre ahir contra el Real Madrid, que també va guanyar en bàsquet. Doncs, Jaume Montero, bon dia.
Bon dia, sí, sí. També per 96-79 en aquest cas, una victòria àmplia que va néixer a l'últim quart amb un parcial de 27-14. Carles Durán, entrenador badaloní, molt empipat a Movistar.
Has dicho que no querías hablar de los 45 puntos de la primera parte. Nos han metido 96. Hemos hecho una mierda de último cuarto. Y cuando juegas como hemos jugado el último cuarto, pues contra el Madrid es imposible.
Bé, la contundència de Carles Durán, eh? El Madrid continua en ple de victòries en aquest inici de temporada, 4-4, i comparteix el liderat ara mateix amb el Tenerife. La penya, en canvi, amb la derrota, se situa a la 13a posició de la classificació amb un balanç d'una victòria i 3 derrotes. També ahir es va jugar el bàsquet Girona 59, Unicaja 67, el conjunt d'en Marc Gasol és cué amb un balanç de cap victòria i 4 derrotes. Pierre Oriola va veure el partit des de la graderia. Recordem que el Barça és tercer amb 3 victòries i una derrota i el Baxi Manresa és a la zona baixa d'aquesta classificació amb només una victòria en aquestes primeres 4 jornades.
És el que ens deixa la quarta jornada de la Lliga ACB. A partir d'ara, qui agafa protagonisme són les competicions europees. Aquesta setmana, què més tenim? Les grans cites, quines són, Gemma?
Doncs demà el Barça s'enfronta a 2:15 al Bayern a l'Eurolliga. Dimecres haurà de viatjar cap a Lituània perquè dijous jugarà a la pista dels Alguiris. Diumenge rebrà el Canàries en partit de la Lliga CB. El Girona jugarà diumenge al migdia a Sevilla davant el Betis i el Manresa de Pedro Martínez no jugarà fins dissabte a la pista del Múrcia i el dia 25 és quan reprendrà la Champions League contra el Benfica a Portugal. A l'Eurolliga femenina, l'Unix Girona haurà de remuntar 15 punts en contra davant l'ASC Villarban després de la derrota de fa uns dies per 69-57 a França. L'equip haurà de signar un gran partit dimecres a Fontejau per capgirar aquesta eliminatòria i poder disputar l'Eurolliga.
Bàsquet a banda. Gemma, què ens falta per saber?
Avui es tanca la jornada 4 de la Lliga de Futbol Sala, 9:45 amb el partit Jaén-Llevant. El Barça és líder amb 12 punts, a 3 del Valdepeñas, i l'Indústries García, 7è amb 6. El Barça jugarà aquesta setmana 2 partits més, precisament contra el Valdepeñas, corresponent a la jornada 5, i divendres contra el Múrcia, tots 2 partits a fora. I avui comença el torneig 8a de tenis, 8.000 de Guadalajara. Paula Badosa debutarà demà. Ho farà contra la guanyadora del partit entre Victoria Azarenka i Xua Zhang. La polonesa Iga Swiatek ha guanyat aquesta matinada el torneig 500 de San Diego. I Audi ha presentat avui a Madrid el seu projecte amb què vol entrar a la Fórmula 1 el 2026 i amb què, segons Adam Baker, el seu cap mundial, esperen guanyar carreres en 3 anys. I també avui s'ha presentat l'etapa de Tortosa de la Volta Ciclista Catalunya 2023. El tram per les Terres de l'Ebre, amb inici a Tortosa i final a l'aeroport, serà una de les jornades més decisives de l'edició número 102 de la cursa.
Gràcies, Gemma. 7 minuts i seran les 3. Fem una pausa i de seguida tornem.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa't a les botigues Movistar o al 900 200 730.
Has vist el que ha fet Moritz? Han reunit una quantitat bestial de persones per batre un rècord bestial.
El rècord de més persones disfressades de quinto de cervesa?
No.
El de més persones ballant una sardana al voltant d'una Moritz set?
No.
El rècord de més persones formant una figura gegant de Moritz set?
Quasi, però no. El rècord del tas de cervesa més gran de tots. Un rècord tan bestial com el sabor de la Moritz set.
Doncs si és tan bestial, l'haurem de tastar.
Moritz set. Un sabor bestial.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar.
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.com/energia i estalvia.
Torna al Mundial de Rallycross del circuit de Barcelona-Catalunya el 29 i 30 d'octubre. Una prova 100% elèctrica amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. I el mateix cap de setmana també podràs provar les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit amb l'E-Mobility Experience. Entrades a circuitcat.com.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
O sigui que ens protegeix també estant dins de casa.
Doncs clar, l'alarma també està pensada per quan ets a casa. Pots connectar només una zona o l'exterior i et pots moure lliurement dins de casa. L'exterior ja el tens protegit amb les càmeres. Els sensors avançats ens avisen abans si algú intenta entrar. I si tens qualsevol altra emergència, només has de prémer aquest botó. SOS. Passi el que passi, nosaltres som sempre aquí.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22 @. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es.
És moment d'estalviar. Contracta la teva assegurança de cotxe Verti des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. Entra a Verti.es i estalvia temps i diners.
Minuts i arribarem a les 3. Obrim l'agenda cultural amb teatre. El muntatge Romeu i Julieta de la Brutal torna avui al Poliorama i ho fa amb 7 úniques funcions. L'obra és una versió contemporània del clàssic de William Shakespeare. Dirigida per David Selva, es tracta temes com la passió, la violència, l'amistat, la família i l'amor. Bàrbara Padilla.
El muntatge té com a protagonistes Emma Arquillué, Nil Cardoner, Guillem Ballart, Albert Baró, Pau Escobar i Adrián Grosser. L'espectacle, que va guanyar el Premi Teatre Barcelona a la millor adaptació feta per Joan Iago, es pot veure fins al 8 de novembre. També va rebre 4 nominacions als Premis Butaca. Segons el director, l'obra fuig de l'amor romàntic i parla de la violència que es practica a la societat per mantenir les estructures patriarcals.
A música, Coyote Dax acaba de treure una cançó en català. Es diu així, Sense tu, mi vaquerita, el cantant veneçolà que va saltar la fama pel tema No rompes mi corazón. Fa 21 anys va viure 15 anys a Corbera de Llobregat. Aquest matí ha passat pel món a RAC1.
Durant aquest temps va tenir 3 fills i va aprendre l'idioma. Ara fa 8 anys que viu a Mèxic, tot i que la intenció és tornar a Catalunya, probablement a Sitges. Si ha fet una cançó en català, diu, és per l'estima que li té a la terra.
O sea, es como darle las gracias a Cataluña por haberme acogido, por darme, pues obviamente, la sensación de sentirme siempre casa. De hecho, he regresado y es como si me hubiera ido ayer. O sea, no me siento que hubieran pasado tantos años, que había hecho... Entonces, mi corazón, mi mente decidió escribir una canción en catalán y por eso le saco Sense tu, mi vaquerita.
El músic ara té 50 anys, traurà properament també una cançó en castellà que es dirà El Coyote ya llegó. I no descarta fer-ne més en català. Coyote Dax es va fer famós l'any 2001 amb el disc Me Vale, del qual es van vendre 200.000 còpies a tot el món.
Aquest matí s'han posat a la venda les entrades pel concert que Blink 182 farà a Barcelona el 4 d'octubre de l'any que ve. El retorn de la banda nord-americana de pop-punk als escenaris després de 10 anys els portarà al Palau Sant Jordi.
Les entrades es poden comprar als portals de Live Nation i Ticketmaster després que la setmana passada se'n fes la prevenda. Els preus ronden els 60 euros i les més cares pugen fins als 145.
I Muchachito i el seu Bombo Inferno faran el concert de final de gira el 29 d'octubre a la Sala Rasmatàs de Barcelona.
Yo callé, solo fui un alcatán, y yo soy el guardián de su sueño de amor, la quiero morir.
L'actuació forma part del Festival del Mil·lenni.
Nascut a Santa Coloma de Gramenet, Jairo Pereira i la seva banda de rumba, que es va crear el 2002, repassarà bona part del seu repertori i presentarà cançons noves, com la que acaba de treure, El bailarín nocturno, que parla d'aquelles persones que decideixen alliberar-se de coses per ser més felices. M'ajuda a subir a toda prisa.